COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ens havíem oblidat d'ell, però avui ha tornat. Ens referim a Quim Torra i ha tornat com més li agrada, amb postureig i victimisme. L'expresident de la Generalitat de Catalunya ha plantat el jutge i no ha assistit al seu segon judici per desobediència. I per no complir els requeriments judicials en la retirada d'una pancarta a favor dels polítics presos requerida per la Junta Electoral Central. Bona tarda, sóc Sergi Tor i Torra ha justificat la seva absència amb un vídeo que ha penjat a la xarxa en la qual diu que no legitimarà la seva presència del que ell considera una farsa. Ara bé, s'ha oblidat dir que la llei permet no assistir a la vista als imputats als quals se'ls reclama menys de 2 anys de presó, que és el cas de Torra, perquè sol hi ha acusacions d'inhabilitació. Per tant, el judici s'ha celebrat amb tota normalitat. Per tant, la seva absència no ha alterat res. Per tant, a Torra, tot i la seva retòrica, ha complert la llei. En la vista, el seu advocat diu que ja miren els tribunals europeus, mentre que Fiscalia ha estat molt dura amb la seva actitud que l'ha qualificat de insubmissió institucional. No per no anar avui al judici, sinó per no retirar una pancarta i amb el requeriment de la Junta Electoral Central, Yolanda Canales.
La fiscal ha dit que és evident que Quim Torra va desobeir l'ordre de despenjar la pancarta. De fet, ha recordat que en diverses ocasions l'expresident de la Generalitat va mostrar públicament la seva intenció de desobeir. Per això, la fiscal ha etzibat que Torra es va col·locar en una posició d'insubmissió institucional.
Torra debe de complir las resoluciones judiciales. Y no lo hizo, porque estaba colocado desde hacía tiempo en la insumisión institucional. Daba igual lo que le dijeran. Podía ser la Junta Electoral Central, como ocurrió en su puesto anterior. Podía ser el mismísimo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
També ha recordat, segons doctrina del Tribunal Constitucional, que els càrrecs públics no tenen una llibertat d'expressió il·limitada com a tal, sinó en el seu àmbit individual. Per això considera que el balcó del Palau de la Generalitat no es pot penjar qualsevol pancarta i menys en període electoral. Per tant, diu, el problema no és el contingut de la pancarta, sinó on es va col·locar. Les institucions i els edificis públics, precisa la fiscal, han de ser neutrals.
El problema no lo es, nunca lo fue, el mensaje contenido en la pancarta. Simplemente era el uso indebido que se estaba realizando de un edificio público en favor de unos partidos que tenían una determinada ideología sin tener en cuenta la totalidad de la población de Cataluña.
Ha estat un judici al que no ha assistit l'acusat, el 131è president de la Generalitat, que ha penjat un vídeo a les xarxes socials explicant que no hi va perquè no reconeix la justícia espanyola i perquè no vol legitimar aquesta farsa. En canvi, demana empara als tribunals internacionals.
Em tornen a jutjar, sí, però jo avui no legitimaré aquesta farsa amb la meva presència en el judici. Demano empara als tribunals internacionals, perquè sabem, els independentistes, ho sabem ja, que no trobarem justícia en els tribunals espanyols. Senzillament perquè els tribunals espanyols no tenen en compte els tractats internacionals ni els drets fonamentals universals.
La Fiscalia demana per a Torra 20 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros. Recordem que ja va ser jutjat inhabilitat durant 18 mesos en un primer judici, també per no retirar la pancarta durant període electoral.
Gràcies, Yolanda. I mentre això passava a la Ciutat de la Justícia, a la Ronda Litoral, un paquet d'uns 50 mestres i professors han tallat el trànsit a primera hora d'aquest matí, provocant cues quilomètriques. I amb aquesta donada per inici, la tercera jornada de vaga dels professors. Aquest matí, la comunitat educativa s'ha tornat a protestar al centre de Barcelona amb una manifestació que ha començat a la plaça Universitat fins a la plaça de Sant Jaume. El seguiment de la protesta ha estat avui no tan massiu. La Guàrdia Urbana ho ha xifrat en 10.000 persones, però sí força sorollós i reivindicatiu. Plaça de Sant Jaume, on ha acabat aquesta manifestació, Nil Jaime Juan, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda. Doncs sí, avui el tercer dia de vaga de docents ha despertat amb talls en la circulació a la Ronda Litoral, deixant importants retencions en els dos sentits de la marxa. Tot i que l'assistència de la vaga hagi estat menor els darrers dies, uns 10.000, segons la Guàrdia Urbana, sindicats i professors no es donen per vençuts. Els manifestants segueixen reclamant la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray, i creuen que és el culpable màxim d'aquesta situació. Així ens ho explica la Montse.
Home, jo crec que la responsabilitat la té tota. En el moment que, no? que ho hem posat i que tots ens hem assabentat per les notícies, o sigui, en cap moment els sindicats ens han dit mira que s'està gestant això del calendari. No, ens vam enterar per la tele igual que qualsevol ciutadans.
Els assistents a la vaga ens han explicat també com aquest canvi en el calendari ha estat tan sols la gota que ha vessat el got i que ha motivat a dur a terme aquesta manifestació. Ens ho explica així el Pau, mestre des de fa més de 10 anys.
Hi ha unes reivindicacions des de fa molt temps que s'han anat passant, i ara sí que diuen això de que és culpa del calendari, de l'avançament, però realment és la imposició que ha ficat i l'última imposició ha sigut aquesta. Això ha fet petar que sortís tot el que hi havia darrere de fa anys.
La manifestació ha acabat a Plaça Universitat i s'espera que els pròxims dies els sindicats anunciïn on es celebrarà les pròximes, que tindran lloc el 29 i 30 de març.
Gràcies, Nil. Busquem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. I mirem cap a les 7, Said Esbai. Bona tarda.
Bona tarda. Per a demà divendres a Catalunya tindrem cels coberts amb precipitacions que poden anar acompanyades de fang. Més probables i intenses a Girona i al sud de Tarragona, capítols aïllats o dèbils a la resta del territori i la cota de neu que tornarà a baixar dels 1.800 als 1.400 metres. Respecte a les temperatures, tant màximes com mínimes baixaran lleugerament a pràcticament tot el territori, amb valors d'entre 10 i 12 graus a primera hora del matí i valors màxims de fins a 17 graus a Tarragona, 16 a Lleida i Girona i 15 a Barcelona. Bufarà el vent del nord-est demà amb intervals forts al litoral i tindrem mar alterada a la costa de Barcelona i Tarragona amb onades de fins a 3 metres d'alçada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I busquem ja tot seguit com s'està circulant hores ara per les carreteres. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. L'Estrans Barcelona, la C25, hi ha 2 quilòmetres de circulació intensa s'han produït a Bages en sentit Lleida per una manifestació que hi ha hagut i que ja no talla la via. A l'AP7 hi ha 2 carrils tallats a Bàscara en sentit Figueres per un vehicle que ha perdut la càrrega que transportava i això provoca un quilòmetre i mig de retenció. I a la B23 hi ha 2 quilòmetres de Pau Molins de Rei en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I gairebé amb 35 minuts arriba ja Esports Cope. Busquem aquesta última hora. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Cara o creu, caixa o faixa, sé o no sé, se la juga el Barça a l'Europa League aquesta tarda al camp del Galatasaray, obligat a guanyar per entrar als bombos dels quarts de final de l'Europa League amb l'última hora en blaugrana des d'Istanbul, Elena Condis.
Concentració. Jo estic en un taxi, ja sabeu que aquí hi ha molt de tràfic i un trajecte, perquè us feu una idea, de 10 minuts, tardaré en fer-lo 50. La Porta es passeja com una estrella, pels carrers d'Istanbul. Ha anat un acte aquest matí a la seu on es va fundar el Galatasaray i a la seva sortida l'esperen moltíssims seguidors turcs amb crits de la Madrid i amb càntics cap al president. Aquesta matinada, per cert, alguns aficionats del Galatasaray també han anat fins a l'hotel del Barça a llançar focs artificials i m'han dit que han despertat alguns jugadors. I a nivell esportiu, ahir Xavi va deixar clar que no el condiciona el clàssic del diumenge, que avui han de sortir a guanyar aquesta final perquè li dona molta importància a aixecar el títol de l'Europa League. S'espera que tornin a l'11 Dest, Araujo i Frenkie de Jong, que no van tenir ni un minut en Lliga.
No cal dir que li espera al Barça un ambient calent a l'estadi de l'equip turc, amb l'última hora del Galatasaray. Manolo Oliveros.
Bona tarda. El Galatasaray, segons la premsa turca, jugarà amb la mateixa alineació inicial del partit anada al Camp Nou. Totes les localitats esgotades, 50.000 espectadors al Neff Stadium per animar els lleons. L'afició del Galatasaray té el rècord mundial de decibelis, 131,76, i tractaran avui d'intimidar. El Barça i les televisions especialistes en futbol estan tot el matí, tot el dia, matí d'avui cobrint la prèvia. Popescu i Jika Hachi estan convidats a la tribuna amb el president Burak Elmas, que ahir es va presentar l'entrenament de l'equip del Galatasaray per oferir una prima de 650.000 euros a repartir entre la plantilla si eliminen el Barça. Recordem que la UEFA els hi dona 1.800.000 euros si passen ronda. El partit s'escoltarà a Tiempo de Juego i es veurà a 123 països per televisió.
Efectivament, Tiempo de Juego des de 6:45 de la tarda, també avui dintre d'aquesta Europa League, el West Ham-Sevilla amb 1-0 a favor de l'anada pel conjunt de Lopetegui i l'Eintracht de Frankfurt-Betis amb l'obligació de l'equip de Pellegrini de remuntar un 2-1 en contra del partit d'anada. A Esports Cope analitza aquest Galatasaray-Barça el nostre ambaixador a la Lliga Turca, el jugador de l'Antalyaspor, Juanfran Moreno. Un apunt més en blaugrana, Abde ha triat finalment defensar a nivell internacional la selecció del Marroc i no pas la d'Espanya. Deixem el Barça, parlem de l'Espanyol, es continua preparant el partit contra el Mallorca, a punts en blanc i blau. Juan Arias.
Un partit que juga a Cornellà i el proper diumenge amb la necessitat de tornar a guanyar i mantenir opcions de lluitar per jocs d'Europa League, tot i que la diferència és de 14 punts a falta d'11 jornades pel final de la temporada. El jugador Aleix Vidal reconeix que l'equip s'ha de fer fort a casa.
Tenim un rival que ve ferit i això pot ser perillós. I estem confiats que aquesta setmana li podem donar una alegria a la gent un altre cop. Cada partit ja comencen a ser finals, no són les regles finals de les últimes 10 jornades, on els equips de baix es veuen cada cop més apretats i tenen que treure el cap com sigui, i els equips de dalt pues, tenen que intentar agafar el màxim possible. I jo crec que és un bon moment per enfrontar-nos al Mallorca, un equip que tant com ells com nosaltres sempre hi ha hagut una rivalitat especial.
Un dijous on el bàsquet continua acaparant força protagonisme a l'actualitat esportiva perquè, per exemple, d'una banda, l'Uni Girona aconsegueix mantenir-se viu a l'Eurolliga femenina, Alberto Díez.
Sí, l'Espar Girona ha salvat un matchball i ha forçat el desempat dels quarts de l'Eurolliga davant el Perfumeries Avenida de Salamanca. 81-79 a la pròrroga, Alfred Julves, l'entrenador del conjunt català.
La solidesa durant el partit sí que fa estar més content, diguem, no? De moltes accions defensives, moltes accions ofensives. Hi ha hagut un moment que se'ns ha acabat una mica la gasolina i una acció estranya quasi bé fa que se'ns escapi. Sapiguem que només és això, estar a prop.
El tercer partit a jugar el dissabte a les 6 de la tarda a Salamanca, qui guanyi classifica per la final a 4 de l'Eurolliga.
Mentretant, a la Lliga Endesa tenim canvi al comandament de la Lliga.
El nou líder és el Futbol Club Barcelona, desbanca del liderat al Real Madrid, tot després de guanyar el Buesa Arena de Vitoria 77-96, amb un nom propi, la Provítola, 24 punts, rècord de triples, 8-11 per l'argentí, que a més va rebre la reverència del seu tècnic Sarunas Jasikevičius, la Provítola.
Es un gesto de Salas, me sorprendió un poco. Había varios esperándome que pueda romper el récord, ¿no? Creo que es algo personal. Es importante, son pasos que voy dando en el máximo nivel en un club como el Barça y me da mucha confianza, mucha moral. También hay que mencionar que Nico Mirotic esta mañana me dijo que iba a meter 6. Nada, cosas que hablamos entre nosotros.
8-11. 8-11 per la Provítola. Com bé apuntaves, benvolgut Gil, el Barça és el nou líder de la Lliga Endesa. Real Madrid i Barça, Barça i Real Madrid empatats a 18 victòries, però al Barça li queden encara 2 partits pendents per només un del conjunt blanc.
Mentre tant en tenis, ens recordarem que Paula Badosa afronta aquesta tarda als quarts de final del torneig d'Indian Wells, la seva rival, Verónica Kudermetova. Les preguntes del dia, al nostre compte de Twitter, @esportscope, optimisme, passa el Barça sí o no? Doncs sí, 72,5%, no 27,5%. En blanc i blau, Puado té 5 targetes grogues, no podrà jugar contra el Mallorca. Qui ha de ser el seu substitut? Uley, 53%, Loren Morón, 21%, Nandri Di Mata, 26%.
Molt bé, doncs a les 3:05 Esports Cope. Gràcies, José Luis, una abraçada molt forta i bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Nosaltres continuem amb més actualitat i t'expliquem que ja s'han esgotat les 12.000 entrades per visitar entre avui dijous i dissabte el vaixell escola de l'Armada Juan Sebastián Elcano amb el seu retorn a Barcelona. Han hagut de passar 18 anys per tornar-lo a veure en un port de Catalunya. L'última vegada va ser l'any 2004, durant la celebració a Barcelona del Fòrum de les Cultures. L'emblema de l'Armada ja es pot veure, doncs, en aquest cas, i és a Port de Barcelona, amb una de les escales previstes durant la seva travessa per 8 països. Joel Lozano ha tingut la sort de poder visitar aquesta bergantí goleta. Joel, bona tarda.
Bona tarda. Cues i una gran concentració de gent al port de Barcelona, a l'alçada del World Trade Center, per visitar el vaixell escola de l'armada Juan Sebastián Elcano, un navili de grans dimensions, amb 113 metres d'eslora, que ha provocat una gran expectació a la capital catalana. Carlos Amellugo, alferes de navili, ha explicat que esperaven aquesta rebuda després de 18 anys sense que el vaixell s'aturés en un port català.
Es masivo el recibimiento que tiene. Y siendo este barco lo que es digamos, dentro de la armada ya es muy representativo, sabíamos, podíamos prever que esto iba a ser lo que está siendo, una auténtica locura de gente. Y estamos encantados, además, estamos encantados de que se nos reciba así.
Alguns visitants esperaven amb ganes poder veure en persona el vaixell escola de l'armada Juan Sebastián Elcano. És el cas d'en José Antonio, que no va poder visitar el vaixell el 2004 i esperava amb ganes poder trepitjar-lo per primer cop.
Teníamos ganas de ver el barco y un poco también lo que significa y lo que transmite. Sé que hace 18 años estuvo aquí, no tuvimos la oportunidad de hacerlo y era algo que nos quedaba pendiente, así que...
D'altres, com l'Alfonso, tenen una història personal amb el navili i expliquen la seva satisfacció per tornar a veure aquest bergantí Goleta.
Este barco forma parte de mi vida porque mi padre estuvo en este barco durante 35 años. Era el mayordomo del comandante. Y entonces, desde que nací, cuando llegaba Marín el barco, mi madre me traía para esperar a mi padre. Y después yo embarqué en este barco y di la vuelta al mundo en el año 79-80.
A causa de la gran expectació generada, el navili es podrà visitar fins dissabte a partir de 6:45 de la tarda sense entrada.
Gràcies, Joel. Entrem ara a mercat laboral, perquè dins de l'actualitat de buscar feina, hores d'ara hi ha un sector que està buscant treballadors. Concretament, es busquen controladors d'accés titulats que no són vigilants de seguretat. Després dels llargs tancaments a causa del coronavirus, amb aquests dos últims anys que han hagut de suportar les discoteques, les patronals del sector ens han explicat que tenen molts problemes per trobar personal titulat per treballar en locals d'oci nocturn amb un aforament superior a les 150 persones com marque la llei. L'Aleix González ha escoltat la queixa de les patronals d'oci i les explicacions que estan donant les empreses de seguretat del per què no hi ha personal.
Molts dels controladors d'accés de concerts o sales musicals van deixar el seu lloc de treball amb l'arribada de la pandèmia. Ara, dos anys després, alguns no l'han recuperat. Aquesta falta de professionals s'ha accentuat per la falta de convocatòries. Durant dos anys no s'han fet exàmens i la següent admissió no serà fins 2023. Escoltem a l'Adam Falgueres, gerent de Protecta, parlar sobre aquesta problemàtica.
Bueno, primer, perquè no hi ha prou convocatòries d'examen. Hi ha molts que es voldrien treure's el carnet, però si no fan examen no es poden anar a treure el carnet. Normalment són segones feines i arreu de la pandèmia, doncs, molta gent que treballava això després... Està un any i mig o dos anys parat sense fer-ho, s'ha buscat altres vies de tenir més ingressos.
Amb aquesta falta de controladors d'accés, molts empresaris que ja tenien la titulació de controladors però que no l'utilitzaven s'han vist obligats a exercir. Això i renegociar amb altres professionals que ja tenien un altre treball al mateix horari han estat les dues solucions momentànies del sector. Ho explica en Joaquim Boada, secretari general de FECASARM.
De moment haurem de fer això durant tots aquests 7 mesos o 8 mesos fins que no s'arribi a principis de 2023. Per tant, s'han de buscar solucions i en aquest aspecte doncs, estan treballant aquestes dues fórmules els empresaris ara mateix.
Des de FECASARM preveuen que amb la convocatòria de 2023 entraran 1.200 controladors nous que tornaran a equilibrar la situació. Malgrat tot, demanen a la Generalitat que tinguin en compte les mesures que es prenen en un futur pels efectes col·laterals que han provocat en l'oci nocturn.
I amb la crònica sanitària tenim una bona notícia perquè l'Hospital Clínic ja ha començat a operar la infertilitat masculina amb una tècnica pionera a tota Europa. Es tracta d'un instrument òptic d'alta resolució que permet ser molt més precís i comportar una millor recuperació pel pacient. Adrià León.
Aquesta tècnica permet anar a buscar els espermatozoides directament a la seva font de producció, que es troba al teixit testicular. Això es fa mitjançant un nou exoscopi, un tipus de microscopi extern molt més precís que els utilitzats amb anterioritat. Ens ho explica Juan Manuel Corral, uròleg de l'Hospital Clínic.
Esto es un paso más a la innovación, de hecho, un paso más en cuanto a calidad dentro de las técnicas de recuperación quirúrgica espermática, ya que nos permite utilizar un microscopio externo, que es un exoscopio, con una cámara 4K con visión 3D, lo cual te permite dar una mayor profundidad del tejido, una mejor visualización, una mayor precisión.
Aquest mètode multiplica la les probabilitats d'encert, així com la recuperació del pacient, que es torna més senzilla. Un altre avantatge és la posició del professional a l'hora d'executar la cirurgia, molt més còmoda. Les causes de la infertilitat masculina poden ser diverses, però les més freqüents són problemes físics dels testicles, bloquejos dels tubs que transporten el semen i malalties genètiques. Amb la nova tècnica, la recuperació microquirúrgica dels pacients faria reduir el nombre de casos associats a problemes d'infertilitat en l'home. Així ho assenyala l'uròleg Josep Torremade.
La microTC o la recuperació microquirúrgica d'espermatozoides augmenta els resultats de recuperació comparat amb la TC o la biòpsia convencional. Permet facilitar la cirurgia, ens permet una gran magnificació, ens permet un millor training de cara als residents en formació i probablement universalitzarà l'ús d'aquestes tècniques microquirúrgiques en el camp de la reproducció assistida.
L'Hospital Clínic tracta cada any gairebé 700 pacients amb problemes d'infertilitat masculina amb l'objectiu de poder aplicar-hi la reproducció assistida. A Espanya, el 40% de la infertilitat pertany exclusivament als homes.
I aquesta setmana l'acabarem amb l'entrada de la primavera aquest diumenge. Catalunya preveu una primavera amb elevats nivells de pol·len. Les pluges del novembre passat i un hivern poc fred, combinat al temporal d'aquesta setmana, contribuiran a l'augment de partícules en l'ambient. A Catalunya hi ha 2,5 milions de persones que pateixen al·lèrgia com la mar, que li ha explicat a la Lídia Muñoz com es prepara de cara a la primavera que arribarà ja aquest cap de setmana.
La Mar pateix d'al·lèrgia al pol·len des que era un adolescent, però que ens explica que, tot i que l'arribada de la primavera sol ser sinònim d'un millor clima o del florir de les flors, per ella és un autèntic incordi al que s'ha hagut d'acostumar.
Sí que és una època on ho passo bastant malament perquè tinc molts símptomes, però intento que no m'afectin tant en el meu dia a dia perquè és una que ja porta molt de temps passant-me i ja el meu cap interioritza que tindré aquests símptomes i que és només aquesta època.
Els símptomes més freqüents és l'al·lèrgia respiratòria i es calcula que el 25% de la població pateix rinitis o conjuntivitis al·lèrgica i fins a un 12% a més pateix d'asma al·lèrgica. És una malaltia que no té cura però sí que es pot controlar. La mare ens ensenya com ho fa ella per fer-li front.
Em prenc uns antihistamínics que em va receptar la meva doctora i intento evitar els llocs on hi hagi molt pol·len o, si no, que estem amb la pandèmia, utilitzo més la mascareta.
De fet, la coordinadora de la xarxa aerobiològica de Catalunya, Jordina Belmonte, ha recomanat a les persones al·lèrgiques que mantinguin la mascareta a l'exterior per minimitzar l'impacte de la malaltia, que serà més intens a causa de la contaminació.
I com serà el temps en aquesta primavera que està a punt d'arribar? Doncs l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha fet un avanç del que es presenta i també de les perspectives de cara a l'estiu, Ricard Rovirosa.
Des de l'Agència Estatal de Meteorologia afirmen que l'entrada de la primavera deixarà enrere les precipitacions d'aquestes últimes setmanes i afirmen que les temperatures incrementaran en la línia d'aquests últims anys. És a dir, més calor del que és normal i menys precipitació. Ho expressa el cap del grup de predicció i vigilància, Ramon Pascual.
El que està previst en quant a predicció estacional és que estiguem dintre de la franja que diem del tercil superior, és a dir, del 30% d'anys més càlids, d'acord? Dintre d'aquesta sèrie serem en el paquet del 30% d'anys més càlids. En quant a precipitació, esperem una primavera normal.
I és que, segons l'informe meteorològic, aquest últim any ha estat el tercer amb menys precipitacions a Catalunya des de l'any 1920 i s'espera que en els propers anys segueixi aquesta tendència a l'alta de sequera, molt probablement provocada pel canvi climàtic.
Els models climàtics indiquen un descens de les precipitacions. En quant a les temperatures, no hi ha dubte que ens hem d'acostumar a temperatures més altes cada any. No vol dir que tots els anys siguin més càlids que els anteriors, pot haver-hi una certa oscil·lació, però la tendència és clara. Hi ha una tendència significativa a un augment de les temperatures i molt probablement està lligada a l'efecte del canvi climàtic antropogènic.
Tot i el protagonisme de la pluja aquesta darrera setmana, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, preveuen una disminució clara de les precipitacions en els pròxims 10 dies.
I l'actualitat aquí a Catalunya, no podem oblidar, evidentment, el drama diari, perquè la guerra d'Ucraïna que continua. Ja s'acumulen 22 dies des de la invasió de Rússia amb aquest país decretada per Vladimir Putin. Un dels sectors que es pot escapolir amb les seves previsions de la guerra és el sector turístic. És evident que el turista rus és un dels més importants amb aquesta recuperació de la normalitat que es preveia després de la pandèmia del coronavirus amb aquests dos últims anys. Però també hi havia una circumstància. No podia venir amb aquesta casa a Catalunya perquè la Unió Europea no acceptava la vacuna Sputnik per la normativa sanitària. Ara és evident, doncs, que amb la guerra queda ja descartat aquest mercat. D'això en parlarem amb un responsable turístic de Catalunya a volta de pausa i també ja de l'inici de les previsions són de cara amb aquesta pròxima Setmana Santa.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Las crisis afectan a las economías más vulnerables. Y para llegar a fin de mes, a veces, pues, buscamos recursos que seguramente no son la mejor opción. Pero claro, que en un momento de apuro, pues, ni estudiamos ni valoramos lo suficiente. En épocas como esta, resurge el uso de las tarjetas revolving. ¿Qué es exactamente?
No es una tarjeta en la cual el final de mes que viene me cargan todo lo que yo haya dispuesto o haya gastado. No, se produce de manera automática un aplazamiento.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Y en Bricor tenemos todo lo que puedan imaginar esos padres habilidosos a los que les gusta hacer de todo. Ven y te ayudaremos a acertar para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando El Corte Inglés.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
O un jamón de bellota 100% ibérico.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Les destinacions turístiques de costa a Catalunya i la pròpia ciutat de Barcelona ja no tenien previsions de turisme rus per aquest estiu. El motiu és que la Unió Europea no ha homologat la vacuna Sputnik contra el coronavirus, afegit a més a una baixa taxa de vacunació dins de la població. Ara és obvi que amb la invasió russa a Ucraïna ja queda descartat i no sabem per quants anys aquest mercat. Quin era l'impacte del turisme rus? Les xifres del 2019 prepandèmiques a Tarragona ens marquen el camí. El turista francès era el major client, seguit del britànic, i el tercer, el rus, va representar el 6% del total, amb 1.200.000 pernoctacions. Xavier Guàrdia, portaveu d'Empreses d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona, bon migdia.
Hola, bon migdia.
Xavier, amb un estiu que es preveu ja de recuperació a les provisions, ja no entrava, no, el turista rus a causa de les normes sanitàries?
Bé, està clar que el que heu dit és absolutament cert. Aquest any és un any de recuperació turística en general en tots els mercats, des del nostre punt de vista, però si en un mercat ja teníem dubtes, era justament amb aquest. També ens ha dit que aquest any havíem començat casualment promocions cap al mercat ucraïnès, també, ja que és un mercat que consideràvem fins ara, igual com el polac, són dos mercats en creixement i hi teníem la vista posada i estàvem començant a fer algunes promocions. Però, clar, tot això s'ha anat en el risc amb el que hi ha. I és cert també el que dèieu, de que nosaltres tenim una incidència molt alta d'aquests mercats, però que, degut a la problemàtica de la vacunació, baixa vacunació que hi ha dels propis russos, perquè no s'acaben de fiar de la seva pròpia vacuna, i a més, el no està validada a Europa, clar, tampoc necessitaven. Nosaltres creiem que si es validés, si s'hagués validat, segurament haurien pujat les vacunacions per poder sortir, perquè tots els operadors ens deien fins ara que hi havia demanda, o sigui, que ganes de vindre cap a casa nostra, ja sigui Espanya, ja sigui Catalunya, ja sigui Costa Daurada, Terres de l'Ebre, hi havia moltes.
Evidentment ara aquesta demanda ja ha desaparegut per la invasió russa, però ara anem cap a un altre factor que també pot ser important. Espanya, Catalunya, és el punt europeu més allunyat del conflicte. Aquell turista internacional que podia escollir Croàcia, Turquia, Grècia o fins i tot a fer turisme a Polònia, podria preferir en aquest cas la destinació espanyola perquè és la que ofereix hores d'ara més tranquil·litat i seguretat davant de com està la situació?
És possible, el turisme té aquestes coses. És cert que, en general, salvo que vagis a buscar justament moltes aventures, el que vols quan vas de vacances, i més un turisme familiar com és el nostre, és anar a destins segurs. segurs de tot tipus, tant el tema geopolític com també amb el tema de sanitari, i això nosaltres creiem que aquest any, com bé dius, ens pot beneficiar. Altres vegades també ha succeït, no? Quan hi ha hagut problemes al nord d'Àfrica, a vegades hem tingut nosaltres millor estada al mercat britànic, per exemple, no? Perquè no va a Tunísia o perquè no va a altres vacions d'aquest tipus. Per la qual cosa, això es pot notar d'alguna manera.
Xavier, som a meitat del mes de març. Busquem ara períodes concrets. Primer, Setmana Santa. Queden 3 setmanes per aquestes vacances. Crec que hi ha, amb el turisme nacional, moltes ganes de sortir després d'aquests 2 anys de pandèmia. Ja bones expectatives de cara a Setmana Santa?
I normalment toco fusta, no? Perquè realment has de tocar fusta cada 5 minuts. Però el que sí que és cert és que, com bé deies, la demanda existeix. La costa de les Terres de l'Ebre majoritàriament a la Setmana Santa és públic nacional. No oblidem que de tota la temporada el 50% del nostre client sempre és mercat espanyol, català i resta de l'Estat, en tota la conca de l'Ebre, sobretot, i València i una mica Madrid, com a grans mercats, i aquests són els que omplen normalment la Setmana Santa. I, a més, té poc a veure normalment si cau aviat, si cau tard, si hi ha neu, si no hi ha neu. Normalment, diguem-ne que hi ha públic per tothom. I llavors esperem que la Setmana Santa torni a ser una bona Setmana Santa.
I de cara a l'estiu, ja els mesos ja a partir del mes de juny, juliol, els hotels han patit moltíssim aquests 2 anys. Confieu aquí a la Costa Daurada que tots els hotels estiguin doncs, donant servei i, per tant, es recuperi aquella normalitat del 2019?
Sí, confiem perquè sembla... Clar, també hem de posar entre parèntesis o entre cometes la invasió aquesta de Rússia cap a Ucraïna, que pot comportar amb la resta de països europeus, no? Perquè en el fons ho tenim, diguem-ne, molt a tocar. Però, i tal com ho esperem, si no passa res més, diguem-ne, sembla ser que tots els mercats tenen moltes ganes i que la demanda i les reserves fins ara anaven molt bé. És cert que ara, amb tot aquest batibull, han parat una mica, s'han refredat una mica, però la sensació cap a la temporada és acostar-nos bastant als números del 2019, o sigui, abans de la pandèmia.
També era una qüestió molt concreta. El Delta de l'Ebre va ser una destinació que va aguantar molt bé la pandèmia, tant a l'estiu del 2020 com també el del 2021, com molt bé diu Xavier, amb un públic més nacional, amb moltes mesures de seguretat, i va ser doncs, una destinació que va tenir un registre molt bo. En canvi, Salou, també per la seva potencialitat i per dependre moltíssim del mercat internacional i per oferir, en aquest cas, una gran capacitat hotelera, va patir més. Finalment, les conseqüències d'aquests 2 anys a la gran destinació turística com és Salou, s'ha pogut evitar tancaments i crisis econòmiques o no?
Sí, tothom ho ha passat molt malament, és cert, i el que deies és absolutament cert, tothom ho ha passat molt malament, ho ha passat molt malament l'hoteleria, que és qui més treballa normalment en públic internacional, però ho ha passat en general tothom, perquè també hi ha negocis que viuen quasi exclusivament de l'anglès, o negocis que viuen quasi exclusivament de l'holandès, per exemple, no? Llavors, i negocis que viuen del públic espanyol que no va vindre amb el número que acostuma a vindre, o el francès, no? Tot i vindre amb un número important, no va repetir dades del 2019. És cert que tot això ha comportat greus problemes econòmics per a la majoria. També t'he de dir que, com que el nostre sector és un sector madur, és un sector que ja porta molts anys, diguem-ne, de capdavanters, i que les empreses s'han fet molt fortes i són grans empreses, sobretot de l'allotjament, han aguantat l'embestida que poder, si això ens agafa 10 o 15 anys abans, que encara no eren tan aposentats, per dir-ho d'alguna manera, o empreses tan importants, segurament hi hauria hagut més escarafalls. També és veritat que les entitats financeres aquesta vegada han aguantat més, han tingut més paciència. És possible també perquè a l'anterior crisi es van quedar alguns hotels i no van saber què fer-ne, i quasi que havien de tornar-los perquè els hi sortia negatiu haver-los agafat, diguem-ne. Tot això segurament ha ajudat. I on segurament tenim algunes baixes és en restauració o amb aquell negoci que era un negoci particular d'un autònom i que segurament a l'Unió no ha aguantat 2 anys d'aquesta crisi tan bestial.
Doncs ens congratulem en aquest cas de la bona dinàmica econòmica d'haver aguantat 2 anys de pandèmia. Ara les expectatives són molt bones de cara a les pròximes setmanes i tant de bo es confirmi, i sobretot evidentment de que el conflicte bèl·lic doncs entri al que tothom espera humanament, amb una certa normalitat, que ens anirà molt bé a tothom. Xavier Guàrdia, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Demarcació de Tarragona, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, i bon migdia.
Moltes gràcies i bon migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba l'Estalviatge. Fins a 150 euros de descompte en allotjaments, experiències, activitats, per gaudir d'una escapada arreu de Catalunya. L'Estalviatge. De l'1 de març al 29 d'abril, excepte període de Setmana Santa. Només en agències de viatges. Informa't a estalviatge.cat. Generalitat de Catalunya.
I entrem en plana de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat 2.000 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de Subirats a Barcelona. 2 homes detinguts o com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Tot va succeir quan una dotació policial estava fent una patrulla ordinària, però va localitzar una nau industrial amb una porta d'aparcament que estava oberta. I els Mossos van sospitar, es van apropar i van observar com 2 homes fugien corrent de la nau industrial. Els agents, amb el registre de la nau, van descobrir les 2.000 plantes de marihuana, diversos aparells per al creixement i el cultiu de la plantació, i posteriorment van poder arrestar els 2 homes que estaven cuidant la plantació. I el coronavirus manté les xifres d'avui, la seva estabilitat. Salut ha registrat 4.280 nous casos i 12 noves defuncions. S'han ingressat 10 persones més a causa de la malaltia i hores d'ara ja 1.003 pacients per Covid als hospitals de Catalunya, dels quals 122 a les unitats de crítics. El CESIF ha denunciat l'esgotament que té el personal dels centres d'atenció primària després de 2 anys de pandèmia. El sindicat parla de conseqüències d'esgotament emocional, físic i psicològic a causa d'una manca de gestió sanitària adequada, Lídia Muñoz.
Així és, el CESIF Sanitat denuncia les conseqüències de la situació laboral que pateixen els sanitaris a Catalunya, i és que alerten que suporten una càrrega de treball molt elevat que els comporta ansietat, estrès i la síndrome de burnout o síndrome d'estar cremat. La responsable primària del CESIF Catalunya, Feli Campo, ens ha explicat a COPE Catalunya i Andorra en què consisteix aquesta síndrome i què la pot provocar.
Aparecen cuando el trabajador está presionado de una forma que no entiende. Es el maltrato que se les da a los trabajadores, a vejaciones y convencerla de que es inútil. Y esto termina por enfermedad de los trabajadores.
Asseguren que ve donat per les males polítiques que duen a terme les direccions dels centres d'atenció primària, la manca d'una gestió sanitària adequada i una mala organització. Tot això comporta més un intrusisme laboral que fa créixer encara més el malestar dels treballadors, ja que acaten les ordres per por a perdre el treball. Després d'haver realitzat infinitat de denúncies davant l'ICS sense cap resposta, el CESIF exigeix que es prenguin mesures urgents al respecte, s'unifiquin criteris per a les direccions dels centres d'atenció primària i es vetlli d'una manera prioritària per la salut laboral i emocional dels sanitaris.
I en aquesta òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO de la Generalitat, un 53,3% dels enquestats no volen que Catalunya sigui un estat independent, pel 38,8% que sí que ho vol, segons aquesta enquesta del CEO, realitzada entre el 17 de novembre i el 17 de desembre de l'any passat 2021, amb un total de 1.200 persones. Arriba a hores d'ara a línia COPE, a les 3, a Pilar García Muñiz, a 3:05, Esports COPE. Gràcies, adeu-siau, bona tarda.